Us hem avançat fa poc més de mitja hora. Ara ho sentien també ampliat al butlletí de notícies amb la Neus Bonet. Ha mort l'escriptor barceloní Juan Marcels, 87 anys. Ho va fer ahir al vespre a l'Hospital de Sant Pau, autor d'obres icòniques com Últimes tardes con Teresa. David Guzmán, veu literària d'aquesta casa, company del Ciutat Maragda, bon dia.
Què tal, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, ja l'ha fotut, sempre ha estat molt greu quan se'n ve un dels grans escriptors, no? Que no només has llegit, sinó que bueno, un dia sap i creix així que amb la consciència que és història de la literatura del segle XX, que mai no sempre sap greu.
Ara estàvem mirant la data. Clar, si va morir el 18 de juliol, que és la data de l'alçament nacional, i evidentment Juan Marcet també va estar molt marcat per aquesta guerra civil, no?
Sí, i tant, no, mira, són d'aquelles mirades històriques i, no, i tal, biogràfiques, que potser tampoc un no s'espera. Ell va tenir, malgrat que no va fer d'una militància mai important, però sí, evidentment, sí, militant anti-església, des del comunisme també, per tant, i efectivament en molts dels seus relats i les seves històries, sobretot pensem que en alguns dels casos estem parlant de narrativa ambiental als anys 60, doncs evidentment aquesta postguerra en tot el grau i tota la dimensió crítica que tenia sempre la seva literatura, tot això hi és, no? I per tant, efectivament, l'edat del 18 de juliol, doncs això, forma part de tantes ironies que més és una paraula llarga important per definir el seu to i el seu estil literari. Mm-hmm.
Parlem d'aquesta generació dels 50, on hi havia Jaime Gil de Viedma, el Carlos Barral, el Vázquez Montalbán, Terenci Moix, Eduardo Mendoza, suposo que també, no?
Sí, Goytisolo, eren una colla, García Hortelano, estem més això, que deia abans.
De tots aquests que estem dient, el Mendoza, no? Però que és una generació que se n'està anant, no?
Sí, sí, efectivament, en queden per generació, per edat i per salut, m'imagino, doncs en queden pocs. Tots ells, malgrat que la paraula generació en literatura i en art en general sempre és una mica incòmoda, perquè acaba agrupant una colla de persones que tenen sempre un estil diferent, no? Tots ells a vegades són assimilables en algunes coses, però altres no. En el cas de Mercè, per exemple, malgrat que compartia efectivament edat i algunes tendències i per descomptat amistat amb tots aquests, amb Jaime Gil, per exemple, en Gil de Viedma, doncs, va tenir una amistat molt important, però no compartia ni orígens, ni molt menys. Té un origen més aquest proletari, malgrat que insisteixi no va fer una militància, i Jaime Gil de Viedma no és el cas. No? És a dir, Mercè no passava les nits a Boccaccio, i anava, i havia anat de tant en tant, però no era un d'aquests escriptors, al contrari. És a dir, ell tenia, era més una persona bastant reservada, no? Per tant, la generació del 50, cadascú ja s'ha ubicat en un cas diferent. Ell, ja dic, ens deixa sobretot un retrat d'aquesta contradicció de la societat de l'època dels 60 entre la burgesia catalana, que ell va conèixer perquè hi va accedir, però sobretot des de la proletariat també, no? I penso que tu la citaves abans, en Últimes tardes con Teresa, i el tipus a part i tota aquesta contradicció amb el punt de crònica de l'època, de crònica de la Barcelona postguerra, però sempre amb el sentit de l'humor, amb la cosa que està incisiva, no? Des del realisme crític, però amb un punt d'ironia, jo crec que molt necessari també per retratar, perquè si no al final acaba sent doncs això, una crònica paisatgística i avall, no? I en el seu cas, i és el que ha acabat marcant en les dues literacions, hi havia aquest punt de sàtira, que també té Mendoza, en un altre sentit, però que jo crec que el fa més interessant, sí. Mm-hmm.
I també de Barcelona, no? Vull dir, és un retratista al final de la capital catalana, eh?
Sí, i totalment, eh? Mira, en el cas de... Ho pensava també abans, no? Des de fa uns... el quart d'hora o 20 minuts que hem parlat i que he sabut la notícia i tot de històries, recordava, per exemple, la plaça Rovira que surt de l'Embrujo de Xangai, no? Doncs la plaça Rovira que avui pots passejar a la Vila de Gràcia té poc a veure amb el que ell va retratar i, en canvi, és necessari que tinguem aquesta imatge i que tinguem doncs, tot el retrat que ell va fer, també del Guinardó, tot d'espais que ell va... recuperar, no? I no només això, és a dir, penseu que en la seva obra, jo crec que ell va guanyar molts premis, abans de l'Últimes tardes, és l'any 65, va guanyar el Biblioteca Hebrea, però 5 anys abans havia estat finalista del mateix premi amb Encerrados con un solo juguete, va guanyar el Planeta l'any 78 amb la Muchacha de los Bragas de Oro, va guanyar el Nacional de Narrativa, però el 2008 guanya el Cervantes. Ja sabeu que el Premi Cervantes és el més important, diuen en duel de les lletres castellanes. Doncs bé, el Cervantes té una llei no escrita que diu que un any el guanya un escriptor de Llatinoamèrica i un any el guanya un escriptor d'Espanya. Jo crec que si Juan Mercè no hagués tingut aquesta vocació literària d'universalitat, difícilment, i si hagués quedat únicament en un retratista o en un cronista de Barcelona, difícilment es guanyés un premi de la magnitud del Cervantes. No? Jo crec que encara dimensiona molt més la seva obra i el seu esperit fabulador, que en definitiva pot ser ambientat al Guinardó, a Gràcia o a un Buc, però que arriba a tot arreu, no? I travessa les dues ribes de la narrativa en castellà, en aquest cas.
David Guzmán, un plaer sentir-te fent aquest retrat, també. Una abraçada cap al Ciutat Marac, de bon estiu.
Una abraçada, que vas molt bé.
Això que sentim és una banda sonora de l'adaptació a pel·lícula que es va fer de El Embrujo de Xangai, una de les seves grans novel·les, també. Xavi Aient, crític literari de La Vanguardia. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Sentint el David Guzmán amb aquest retrat que feia, suposo, Xavi, també?
Sí, sí, sí. Estem tots molt tristos avui. Perquè bé, sabíem que el Joan estava malalt, però la veritat és que la notícia mai no te l'esperes i ha estat un cop, sí.
Dels últims que quedava de la seva generació, no?
Sí.
Juan,
sí, amb Eduardo Mendoza, però sí, era ell bueno, portava temps bastant trist i una de les coses que més l'entristien era això, veure com anaven desapareixent doncs els amics i les persones que més havia conegut, com per la gent literària Carmen Balcells, no? que va ser un cop també per ell quan va morir, no? Perquè ell recordava com quan no era ningú, doncs la Balcells havia vingut a fitxar-lo com a representant, parlant amb la seva mare i arribant a un acord amb la seva mare i al menjador de casa mentre ell estava treballant a la joieria d'aprenent, no?
Va tenir una vida marcada des del naixement per aquesta adopció, no?
Sí,
i per
sí.
Aquests canvis de cognoms, no? Que això el va condicionar també d'alguna manera tota la vida, suposo també per fer aquesta crítica social en aquesta obra, no?
Sí, exactament. Es va creure durant molts anys, no? que ell havia estat adoptat al taxi perquè el seu pare era taxista i es va trobar amb la mare biològica i diu que van arribar a un acord al taxi. Després el seu biògraf, Josep Maria Cuenca, doncs molts anys després, no? quan el Mercè ja era gran, doncs va establir doncs, que la versió aquesta no era així, no? És que les seves famílies biològiques adoptives s'havien conegut perquè els dos pares, diguem-ne, s'havien conegut a estat català i això era una versió que no es podia explicar doncs, a l'Espanya franquista i bé, aleshores doncs, va haver un acord, però no va ser una trobada casual al taxi, com sempre s'havia dit, no? Mm-hmm. Ell, de fet, no s'hauria hagut de dir Joan Mercè, no? S'hauria hagut de dir Joan Faneca, no? Però bueno, va. Sí, realment és una història molt literària aquesta de la seva adopció.
Mm-hmm. Explica'm com era aquesta Barcelona que retratava.
Ell retrata una Barcelona de la classe obrera, no només la de la classe obrera, sinó de la trobada o de la no trobada o del conflicte, no?, amb la Barcelona burgesa, no?, que està simbolitzada doncs, amb el seu personatge del Pijo Aparte, que estableix una relació doncs, amb una dona de la classe alta, no?, de la Barcelona per sobre de la Diagonal. I ell va crear tot un imaginari que és un imaginari mític no només pels barcelonins, sinó que és la Barcelona que molta gent de tot el món coneix doncs, a través de les seves novel·les i del seu retrat, no? Són personatges molt populars, són personatges molt autèntics, poc diplomàtics, diguem-ne, molt sincers, honestos, i són uns ambients doncs, de cases de treballadors, de bars, dels carrers de Gràcia, del Guinardó, i és un món de postguerra que és un imaginari que ja és internacional, no? S'ha reflectit al cinema moltes vegades, a mi no li agradava cap de les pel·lícules que van fer basades en els seus llibres.
Ah, sí? No li agradaven,
totes,
eh?
Sí, no li agradaven, les criticava totes, però realment és un món que continuarem tenint per sempre, tot i que hi hagi desaparegut.
Xavi, per acabar, ara que molta gent també voldrà recuperar les seves històries, les seves novel·les, per algú que s'iniciï o algun d'aquests oients joves que ara vulgui redescobrir Juan Mercè, per on comença? Què li recomanes?
Jo, per començar, recomanaria Últimes tardes con Teresa.
Sí, és el llibre més icònic, segurament, no?
El llibre més icònic, i és un llibre doncs, que retrata bastant tot aquest univers inicial, i a partir d'aquí doncs, es pot anar descobrint, com en Ronda del Guinardó, per exemple. Jo seria bastant cronològic, perquè realment és molt interessant doncs, seguir l'evolució dels llibres tal com els van escrivint, en aquest cas.
Xavi Aient, crític literari de La Vanguardia, moltes gràcies per atendre'ns d'urgència aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.